Però vull dir que tenim gent que diu això, i és greu, eh?
Si ho diuen parlant en català és molt greu, si ho diuen parlant en castellà pot ser que es deixin endur per la... En fi, per
no, és que a més a més és una història sinistra, és a dir, el Nou Camp era un intent de castellanització durant el franquisme d'una cosa que codificaven com a catalana.
Bellerín, evidentment, no segueix cap d'aquests patrons, simplement parla en anglès i, per, suposo, amb la voluntat d'acostar el nom de l'estadi a l'entrevistador, doncs
sí,
tria però, New Camp.
Els anglesos no li diuen New Camp.
No, li diuen Camp Nou, com nosaltres diem Old Trafford, però és el que hi ha.
Sí, crida l'atenció, però, que ell diu que volia jugar a futbol amb qualsevol samarreta. Diu el Camp Nou com un gran estadi, no? Com a exemple d'un gran estadi, però que a ell una mica li era igual amb quina samarreta. Ell el que volia era ser jugador professional. I així també s'entenen moltes coses en el cas de Bellerín.
Em deixes fer un parèntesi?
Sí, no. Little Dancer.
No, és que és un tema profund aquest, eh? No, és que va haver-hi una època que en la comunicació oficial el Barça deia a l'estadi. Sí, això...
És que el nom oficial és Estadi del Futbol Club Barcelona, sí, sí, o era, sí, sí. No?
No, és...
Sí, sí. Camp Nou és una cosa popular.
Crec que es va fer una mena de referèndum o una votació, no recordo si per correu o et trucaven, o... jo recordo haver-ho votat.
Jo ja fa alguns anys que veig...
Hi ha hagut dos referèndums, el referèndum inicialment dels anys 50 i aquest que vam fer fa 3 o 4 anys, sí, sí.
Cosa que demostra que quan canvia...
El Barça parla del Camp Nou ara, és a dir, sí. A la web, des de fa uns anys, per sort, el Barça ha adoptat la denominació popular ja com a semioficial. No sé si està canviat als estatuts, però que el
sí,
Barça...
Sí, es va canviar. Eh? Sí, es va canviar. Es va canviar. Nou.
Quan canviem el naming rights, i posem, sí, la gent també li dirà Camp Nou. Pepsi. Sí. Sí. Però vull dir, la gent, els nostres oients no diran quedem al Camp Nou Pepsi a les 10, no.
Llavors li diran bé, no? Llavors,
o diran al New Camp, que és com ho diu Bellerín.
Però la cançó, el disc que van gravar els jugadors que van guanyar la Lliga del 73-74... Azul y grana es nuestro color, que ara no cantaré per no fer ridícul. Hi ha un moment que diu en el estadio del Nou Camp, és a dir, els mateixos jugadors anys 74 li deien Nou Camp.
Entones bé, has fet una pujada aquí a do menor.
Sanabra, si vols que torni dilluns.
Els jugadors deien Nou Camp perquè vés a saber si és que era il·legal dir Camp Nou.
És que és possible que el canvi fos sobre el 76-76, eh?
El mateix moment que...
L'oficial.
El mateix moment que el Club de Futbol Barcelona...
El
mateix moment que entrem en democràcia.
Bueno, i que el Club de Futbol Barcelona passa a dir-se una altra vegada Futbol Club Barcelona.
Jo diria que era com Sant Cucufate, és a dir, s'havia de dir com s'havia de dir.
Mireu tot el que ens ha generat...
Mai va funcionar Sant Cucufate, no em toquis la pera.
Tot el que ens ha generat Héctor Bellerín.
És un líder d'opinió. Per últim, ja que estem escoltant, parlant anglès, és molt curiós aquest document de so que està tallat, només perquè els oients puguin saber quin és el gran amic de Bellerín al Barça després de tants anys plens d'afanys al futbol base.
I spent 6 months training with them and with Sergi Samper, which is one of the players that has made his debut with the first team, I think it was last year.
Sergi Samper.
La
pronunciació és...
No, és acollonant.
És brutal.
Sí. És maca.
L'anglès d'Héctor Bellerín és...
Si porta 5 anys allà, no?
Sí, sí. No, però, escolta, hi ha esportistes que porten 55 anys aquí i no...
Jo tinc entès que Agüero encara no parla anglès més que per sortir a comprar el pa.
Però estem parlant d'uns, amb tot el carinyo, estem parlant d'uns
nivells diferents.
Nivells pràcticament en borderline.
Vinga. No pots dir, amb tot el respecte, llavors dir això. Va, passem, canviem de tema. Bellerín és un dels 11 jugadors que demà posarà al terreny de joc Arsène Wenger, i que hem d'esperar, Costa, que juguin com i de quina manera i distribuïts en quin ordre?
Doncs...
Ordre? Aixeca la porteria segur, per exemple, que és una de les bèsties negres de Messi.
Sí, al marge d'això, que bé, és una estadística que jo crec que és més casual que una altra cosa, el que és veritat és que aquest Arsenal, a diferència d'altres Arsenals als que s'ha enfrontat al Barça, té un porter de primera línia. Chesney no ho era, i ara m'hauràs d'ajudar amb els anteriors, però...
No,
el Muni a la final tampoc ho va ser, no?
L'únic...
Això em permet dir una altra vegada que m'agrada molt que els guants del Muni haurien d'estar al museu del Barça, això.
Amb la trompeta de...
Al museu del Barça, no
sé, Rudi Ventura.
A casa de Belletti, segur, perquè s'ho ha guanyat. Bé, i jo crec que l'únic porter bo que hem tingut des de Simon, que a mi tampoc és que m'encantés, és Lehmann. A mi Lehmann m'agradava.
Sí. A estones. El dia que no decidia sortir a buscar bolets. La qüestió és que aquest sí és un porter de primera línia. Això va per gustos, però jo crec que Txec el pots col·locar tranquil·lament en el segment de, dels Courtois, de Gea i companyia, fins i tot Buffon, si, si vols, i per què no dir-ho, per rendiment al, al nivell dels del Barça, que ho estan fent molt bé. La gran pega d'aquest equip, abans ho comentàvem, per mi són els centrals. L'un és lent, Mertesacker, i l'altre és una ruleta russa, que és Koscielny. Sí. Pot fer coses molt bones, tant amb els peus com en defensivament, i coses inexplicables.
Molt propens als autogols, dels jugadors que més autogols li ha vist fer-se, com a mínim des que va ser la samarreta de l'Arsenal.
Pel que fa als laterals, ja ho hem comentat, jo crec que Monreal és més fiable defensivament que Bellerín, també és més expert. En tot cas, m'agrada que els dos tenen bon timing a l'hora de desplegar-se seguint si els jugadors de banda entren cap a dins. Bé, un mecanisme molt del Barça, els laterals es despleguen quan queda oberta la banda, però crec que ho fan bé i a més tots dos arriben i s'entren bé. La pregunta és quants cops els veurem arribar demà. Jo crec que l'altra novetat, que no és un jugador que tingui cap nom i segurament si citéssim els sis millors o els sis que ens criden més l'atenció no el citaríem, però jo crec que té molt de pes en l'equip, és Coquelin, un jugador, un mig centre de posició, un mig centre defensiu, diguem-li com vulgueu. No fa cap meravella, ni és una meravella de distribució de pilota, ni recuperarà 35 pilotes, però crec que li dona un ordre i un equilibri que a l'Arsenal, quan havia jugat amb migcampistes més tocadors, no tenia. I a partir d'aquí, tres jugadors que tenen llibertat total, Ramsey, que és l'home que acompanyarà Coquelin al doble pivot, però que en realitat té com a única virtut arribar a l'àrea contrària i fer gols. Això ho fa molt bé, fer gols i matar personalitats famoses. Ozil i Alexis, cadascun en el seu registre. Ozil és el millor passador de l'equip, ja acumula 17 assistències aquesta temporada.
I de la Premier, no, crec?
Segurament.
Em sembla que sí, de l'equip sí, sí. I de la Premier.
Vaja, és que amb 17 és difícil que algú li vagi al darrere. Són registres de Neymar i de Messi que puguin portar aquesta temporada. Insisteixo en el que deia d'Alexis. Alexis a l'Arsenal té llibertat per jugar-se les pilotes, i aquí no les tenia. Recordem la històrica frase de Messi, chileno, juega usted al tennis. Sí, sí, això...
Sí, sí.
Perdona, no va ser aquesta.
Un dia que no li va tornar una pilota com li havia de tornar, com Messi creia que li havia de tornar, Messi li va dir a Alexis... no sé si juega al tennis o dedíquese al tennis o alguna cosa d'aquestes.
Bueno, molt de respecte. El va tractar de vostè.
Sensacional.
Dediquese al tennis.
Bueno, dediquese a dedicar-te. I el dubte que deia la Sònia, que jo també tinc, és... Jo, si fos Wenger, jo faria jugar Oxlade. A mi em sembla pràcticament tan ràpid com Walcott, però amb més recursos en l'un contra un.
I més fort, físicament.
I al davant, en principi, Giroud, el màxim golejador en totes les competicions, un home que juga bé d'esquena, que li pot anar bé a l'Arsenal si decideix intentar jugar i a partir de la pilota llarga instal·lar-se a prop de l'àrea del Barça. Si, insisteixo, si l'Arsenal només vol córrer, Giroud lluny de l'àrea rival i a córrer a veure si hi arriba, no té cap sentit. Llavors veurem a què vol jugar Wenger, però jo estic d'acord amb Luis Enrique que veurem un Arsenal que esperarà al darrere, que intentarà espaciar els passadissos interiors com fan el 80% d'equips que juguen contra el Barça i que intentarà treure profit de la que és sens dubte la seva millor virtut, que és la transició ofensiva.
Hi ha una cosa del canvi d'estil de futbol de Wenger dels últims anys que mai he acabat d'entendre i després us ho vull preguntar, però abans per curiositat vull saber el Santi, el Xavi i l'Ernest què en pensen d'Ozil, perquè és un futbolista que sempre s'ha relacionat amb el Barça, de fet sembla que va estar a prop però que Pep Guardiola al final no va acabar de veure clar, no sé exactament...
Va estimar-se més esperar un any i poder tenir Cesc que pagar els 14 milions que ens costava Ozil en aquell moment.
Vull saber què us sembla com a futbolista, molt si l'hauríeu encaixant aquí o no.
Molt bo per inconstant.
Totalment
crec que és un jugador, un gran futbolista irregular.
Molt bo, coincideixo amb el Santi, però és el que el meu avi n'hi hauria dit al camp un pixafrega.
Sí, sí.
No, jo crec que costa molt ser migcampista creatiu fora del Barça. Sí, de fet és un element, gairebé és com les foques blanquivermelles de l'Antàrtida, és a dir, n'hi ha quatre, estan a Greenpeace, perquè costa molt. O Gil era un d'aquests, era una d'aquestes esperances.
També és blanc i vermell.
Blanques. Però s'ha anat com apagant. Ara hi ha una mena de foca, també blanc i blanca, que és Modric, que per cert és de les poques coses que s'aguanten del Madrid.
Ha dit una foca?
Sí, sí, Costa, foca ho has agafat començat.
Metàfora, una metàfora.
Perdó.
Ara t'haurien de fer metàfora. En episodis anteriors.
M'he distret un moment i ja veig que m'he perdut.
Ha dit que està en risc d'extinció, el Gil, o el migcampista ofensiu fora del Barça.
Està fent amb el Greenpeace.
I n'hi ha alguna, o sigui, David Silva, que és una foca blau cel, i n'hi ha, però no, però vull dir que
a tots els equips, jo, Lucas Moura, si va no, per una, costa arribarà a tots els equips,
costa molt,
per cert,
una foquita farfant,
però sí, ens costarà molt, si no, estarem amb els dits d'una mà. Llavors, bueno, o Gil era d'això, però s'ha descavalcat de la llista, més a més, o sigui, si està ja... Si el seu caché està baixant.
Deia que el que no enquadra de l'Arsenal, Costa i tots, és... O sigui, Wenger porta 20 anys, no?, al càrrec, més o menys. I durant 18 ha jugat a futbol, de tocar-la, elegant i tal, no s'ha menjat un rosco, alguna vegada ha arribat a una final de Champions, ha guanyat lligues, alguna sense perdre ni un partit i tal.
Sí, però ha guanyat lligues quan tenia jugadors de primer nivell.
Sí, sí, Henry, Vieira i tal. Estem d'acord. Però mai ha canviat la filosofia i jo he entès... Com molta gent que s'equivocava i que en algun moment ho hauria de canviar, però he entès que si no l'ha canviat no és perquè ell no se n'adoni que aquell futbol té virtuts i té defectes, sinó és perquè ell creu que aposta per allò. I llavors fa 2 anys canvia i diu vaig a jugar defensiu a la contra i tal, no sé què. Coi, si l'única gràcia que té Wenger és que jugava a l'altre, no? Si ara juga per jugar això és millor qualsevol altre entrenador.
Sí, però si... És a dir, és que t'has d'adaptar als jugadors que tens.
Sí, estic d'acord amb el que he dit abans el Jordi, sí.
Si tu tens jugadors que són velocistes i que a més en tens uns quants i jo crec que estan bé, doncs t'hi has d'adaptar. El que no entenc és la insistència en no fitxar centrals ja no de primer nivell, centrals correctes. Ja sé que Mertesacker és internacional alemany.
A mi m'agrada, Mertesacker.
Sí, però...
Hem tingut coses molt pitjors.
No, si no dic que, no dic que siguin ni millors ni pitjors que els anteriors. Simplement és que penso en un duel Neymar-Mertesacker o Suárez-Koscielny i no és impossible sobreviure. És a dir, com deia Wenger avui, en això li dono la raó, no vull pensar en com aturaré el trident, sinó que vull intentar que el partit no els resulti còmode. Perquè si t'imagines un duel, la nostra davantera contra la seva defensa és una carnisseria. I per això jo entenc que s'esperi i corri, però si jugues a esperar-te, doncs, per exemple, és collonut apostar per un jugador endreçat com Coquelin, però no entenc que no vagis a buscar un parell de centrals o un que et doni unes mínimes garanties.
Què us sembla, Wenger, com a entrenador?
No sé, jo mai he tingut la sensació, perdoneu, perquè és possible que estigui equivocat, que l'Arsenal sigui un equip que jugués a la possessió. Crec que ha estat un equip que ha tocat una mica més que es toca la Premier, que qualsevol equip que la toqui a la Premier ho guanyarà tot de carrer, i que l'Arsenal de París no recordo un equip de possessió, i no parlo dels darrers 2 anys, recordo un equip d'una gran connexió Cesc Henry, però no un equip d'una gran possessió. Sí que és un equip que ha tingut un petit plus del que és el patadón i Sabino Amigo los Arroyo de la Premier, no? que és una miqueta el futbol que normalment es veu a les illes, no? Però no tinc aquesta sensació d'equip de gran possessió, estil Bayern, estil Barça, no em dona aquesta sensació. Wenger crec que és un sensacional entrenador, perquè resistir 20 anys només guanyant 3 lligues i la darrera fa 11 anys, això només és susceptible de que sigui un gran entrenador. Crec que és molt més elegant, per això que bona estratega, i penso que és veritat que cada any li treuen jugadors, li van traient jugadors, però diguéssim, a veure, aquest any ha fitxat Alexis per un preu que no està tampoc gens malament, no? I té una bona capacitat de fitxar jugadors, no? Més o menys.
Descobrir joves, talents joves, descobrir, això és el que millor fa.
Descobrir talents a lo Monchi. I l'Arsenal és un club que podia, jo crec, que fer alguna cosa més, sobretot com es projectava en el moment, com es va projectar, sobretot a París, a la final que va guanyar el Barça, la projecció d'aquell. Arsenal no ha tingut cap mena de continuïtat i Wenger, el que no l'ha acompanyat, són els títols, el que, bueno, es permet, diguéssim, que sigui un jugador, això sí, és molt elegant, parla realment molt bé i competeix relativament.
No és un loser, no? Com deia el... És veritat que amb 20 anys, 3 títols, potser són pocs, però no és un loser com... 3 lligues. No és un loser, com li va dir una vegada el Mourinho, no? És un supervivent i és un francès respectat a Anglaterra, que això passa poc sovint. I per tant, el seu càrrec mai no està en dubte, i és més, jo crec que aquest any es pot endur la Premier. No amb facilitat, perquè allà hi ha l'Leicester i el Tottenham i el City... Però si jo hagués d'apostar ara mateix, ho faria per l'Arsenal.
Carai, m'agrada.
Jo també. Si afina...
Jo és que l'Leicester el vaig veure molt bé, contra l'Arsenal, entre d'altres.
Sí, però l'Leicester és l'Leicester. Jo a mi...
Ja, passen les jornades i l'Arsenal és l'Arsenal.
Sí, sí, però... Tu mira, entre l'Leicester, Tottenham
City.
El City, que està un punt més despenjat, jo crec que és l'equip més fiable a l'Arsenal. Ara, estic d'acord amb tu que l'Arsenal és l'Arsenal, però...
Alguna valoració de Wenger, Ernest?
No, sí, sí.
Tant, moltes atrevint a acabar-ho, però ja m'has amenaçat
amb moltes. No, t'amenaço, ja, i intento fer la versió breu perquè veig que ja t'estaves inquietant. No,
és la versió que creguis.
Per mi, intentaré resumir molt. Per mi, Wenger és la prova que es pot ser una llegenda sense necessitat d'estar enganxat a la victòria. O sigui, Wenger és molt més pel que ha intentat que no pel que ha aconseguit. I per mi ell ha intentat dues grans coses. O sigui, hi ha dues grans somnis amb Wenger. Un, importar a Anglaterra un futbol que no fos el típic d'Anglaterra, i amb això va ser pràcticament el primer. I després l'altre somni, i aquest clarament és no aconseguit, és emular el Barça. Aquí hi ha també les seves ombres, perquè en aquesta emulació ell a vegades ha tirat pel carrer al mig, ha anat a fitxar nens de forma una mica descontrolada, aquest estil, també per la pressió de la victòria, a vegades s'ha traït ell mateix, o sigui, hi ha ombres en Wenger. Però al final, o sigui, Wenger té un caché i una popularitat molt gran, i un respecte sobretot molt gran, guanyant què? Guanyant, o sigui, el percentatge de victòries és molt... Sí, és realment molt baix, però en canvi és la prova que al final en futbol tenir un projecte i tenir una idea doncs et dona també molt de recorregut. És una mica...
idea variable, eh? Una idea variable, perquè tenir una idea està bé, però
sí.
Wenger ha tingut diverses idees.
He dit les ombres, perquè crec que ell, i amb això, per això dic
que... En el sentit d'ell, sí. Tu dius, home, sí, perquè ell demostra que el que és perquè està per damunt del resultat és tenir una idea. Bueno, tenir diverses idees, perquè si fos només una estaria d'acord.
Sí, però ell ha intentat una cosa i més o menys, de les dues coses, una més o menys la va aconseguir, que és... el intentar començar a transformar el futbol d'Anglaterra. Això dit des d'ara sembla una evidència. Passat 20 anys endarrere, hòstia, és la seva èpica, diguem, no? I per això quedarà. Segurament Wenger té més bona premsa fora d'Anglaterra que dins. Segurament passa això. És una mica com Obama, que és més president dels Estats Units fora dels Estats
arreu
Units, que és el gran president dels Estats Units fora dels Estats Units, més que dins. Però Wenger, jo que tinc la sensació que Wenger quedarà.
És sí, l'Obama de l'Arsenal. És una comparació. A nivell d'elegància és veritat que ho és molt, però també és veritat que algun dia Mourinho, i fins i tot més Ferguson que Mourinho, l'han tret de polleguera i ha perdut una mica
i
una mica els papers.
Guardiola, li recordo un episodi també que va sortir amb un siri trencat quan després d'una eliminació, no recordo quina, però
n'ha tingut.
Vaig pensar...
És menys elegant del
que
sembla.
Pensava que era superelegant i
no és immaculat.
No tant.
Voleu saber quin és el gran... Ja el sabeu, però en fi, voleu que us recordi quin és el gran problema de demà? El gran problema de demà, Quim Salvador, és que l'Arsenal-Barça coincideix amb una altra gran eliminatòria que no podrem veure amb tota la dedicació que es mereix, que és el Juve Bayern.
Sí, de fet, si un deixa de banda els colors, segurament és un partit tan o més interessant, tot i que l'Arsenal Barça ja em sembla de molt nivell, però aquí potser perquè els dos podrien estar més igualats. Juve Bayern, jo crec que és la gran eliminatòria d'aquests vuitens de final, insisteixo, colors al marge. La Juve és el líder de la Lliga italiana i a més és l'últim finalista de la Champions, vigent subcampió. El Bayern, líder destacadíssim i gairebé campió virtual de la Bundesliga alemanya. A més, la Juve està fent una temporada ascendent. Va començar amb molts dubtes, amb alguns mals resultats, però, excepte l'empat d'aquest cap de setmana al camp del Bologna, portava 15 victòries consecutives a la Lliga, que de fet l'havien situat líder superant el Nàpols. Per cert, el Nàpols avui els podia avançar empatat, per tant, continua la Juve líder amb un punt més. El tècnic Massimiliano Allegri podrà comptar finalment amb Mandzukic i Khedira, que arrossegaven problemes musculars, i haurà de fer alguns canvis a la defensa perquè no pot comptar ni amb Chiellini ni amb el lateral brasiler Alexandro. Allegri, que ja es va enfrontar a Guardiola quan ell entrenava al Milan i Pep Guardiola al Barça, ha parlat avui de l'estil de l'entrenador català.
Crec que Guardiola è un grandissimo allenatore.
Crec que en Guardiola és un grandíssim entrenador i aquell tipus de futbol que feia a Barcelona l'ha portat al Bayern. És cert que el Barça hi tenia jugadors diferents, hi tenia Messi, i ara el Bayern no el té, però també té grans campions, bons jugadors. La filosofia és la mateixa, amb jugadors diferents. El més important és que la Juventus faci demà un gran partit. Necessitem fer una gran tasca defensiva, però sobretot hem d'estar molt encertats a sortir de la seva pressió quan ens apretin a dalt.
Pressione quan loro ci daranno pressione.
Si Allegri té algun mal de cap a la línia defensiva, Pep Guardiola en té molts, perquè li falten Batstuva, Javi Martínez i Boateng. I a més, dos dels jugadors que podrien entrar, com són Tassi i Benatia, surten de lesió i estan una mica mancats de ritme. Avui, precisament, Pep Guardiola feia broma això a la defensa i arriba a dir la roda de premsa que potser posa de central Arturo Vidal. Més enllà d'això, comentava així els problemes que té de cara al partit.
No tenim centrals, aquesta és la realitat. És el primer partit d'una eliminatòria que sabem que no serà fàcil. Esperem fer un gol, però serà complicat perquè la Juventus ha estat 6 o 7 partits sense encaixar ni un gol. Treballarem per tenir opcions a la tornada a Munic. Hem pensat de fer alguna cosa diferent del que fem habitualment per la situació en què estem i per la qualitat del rival, però el que farem ja ho veureu demà. Ho provarem per fer un bon partit.
Veníamo a provar-ci a fer una bona partita.
Problemes pel Bayern a la línia defensiva. De cara endavant, Pep Guardiola sí que pot comptar amb tots els importants. Robben, Müller, Douglas Costa, Lewandowski, Götze i Ribéry, que no estan jugant menys, però
no està malament.
Sí, ho necessita, també es pot fer entre el camp. En fi, pot ser un partit bonic. Jo crec que si la pilota corre, perquè si allò de l'estil italià o la por del partit d'anada, aquestes coses fan que el partit, doncs ningú vulgui arriscar, el que ha de ser un gran partit es podria tornar, esperem que no, en una cosa més aviat avorridota. Al marge de parlar d'altes i baixes i alineacions, a Guardiola avui també li han preguntat, atès que marxa del Bayern a final de temporada, si el fet de potser no aconseguir guanyar la Lliga de Campions doncs seria una mala manera de marxar de Munic. Ella ha respost que, evidentment, pels resultats doncs, és un hàndicap, però per la seva experiència personal no li faria variar el seu balanç de l'experiència a Munic.
Si la gent que me judica el meu lavoro o la mia felicità, dependent de si ho vinto o no la Champions, si no la vinco serà un fracàs assoluto, si la vinco serà un successo, ma la vita mia personale, mia famiglia, quando lascio Barcellona con quella squadra e muovere in altro posto, e naturalmente per provare di vincere assolutamente tutto, ma anche per cercare altre cose. La vita non mi dipende soltanto della mia felicità di vincere la Champions, no, ovviamente la voglio vincere, ma grazie all'opportunità che mi hanno dato il Bayern di Monaco ho imparato il tedesco, i miei figli parlano il tedesco, ho conosciuto una società meravigliosa, una gente eccezionale, non tanti amici ce l'ho in Monaco, ma sufficiente per ritornare ogni tanto, ho conosciuto la sua cultura, e adesso mi muoverò in un altro paese semplicemente per quello e andrò per ovviamente vincere più partite possibile. Ma se la giudichiamo tante cose fai di vincere, sei bravo, non la fai, avrò sbagliato, lo so, se non la vinco sarà incompleta per la gente, ma se mi chiede com'è stata la tua avventura nel Bayern da Monaco, solo posso dire che sono non fortunato più di questo di averlo vissuto.
L'italià és fàcil, el tu diràs de RAC1, sí. Però si algú no entès tota la parrafada, que seria força normal, en fem un resum, que evidentment el judici de nivell esportiu varia molt, que ell anava al Bayern amb la intenció de guanyar-ho tot, i que això és el que es mira des de fora, però que l'experiència per ell no varia, que ha après alemany, que els seus fills han après alemany, una cultura, etc. I diu que és per aquest motiu que ara vol canviar d'equip, per qüestió de cultura, d'idioma, etc. Evidentment, si la guanya, felicíssim, i si no, acceptarà que es comenti doncs, que evidentment no ha assolit l'objectiu esportiu, però que això a nivell personal no diu que no l'afecta massa.
Parla del Bayern de Mònaco, perquè...
En italià es diu així,
en italià,
sí.
Múnich és Mònaco, abans que parlàvem de Wenger i de si... la idea va, o la felicitat va lligada o no a guanyar, doncs en el cas de Guardiola, que ha guanyat 200.000 milions de coses més que Wenger, també explica que no, que la seva experiència va per un altre camí, més enllà de guanyar-ho tot, que òbviament és el que tothom vol. El Santi, el Xavi i l'Ernest tenen algun favorit de l'altre partit de demà? Apostarien pel Bayern, no per la
Juve?
Jo
del partit crec que la Juve, de l'eliminatòria, em fa l'efecte que el Bayern, però la Juve està fortíssima, molt, molt més forta que la temporada passada. Tenen més clar que juguen, els jugadors han agafat aquesta ratxa que han fet 15 o 16 partits de l'Scudetto seguits guanyant, van empatar aquest últim cap de setmana, però estan amb molta més confiança que fa un any. I el Bayern, realment, el hàndicap de les baixes, no?, dels dos centrals, veus la davantera, dius, home, després de la del Barça, és la millor del món, amb Lewandowski, amb Thomas Müller, amb Robben, i a sobre amb Douglas Costa i amb Ribéry a la banqueta. Però certament, jugar sense centrals a la Champions és molt fotut.
No és habitual amb Guardiola queixar-se de les baixes o excusar-se amb baixes. No és algo normal o habitual sentir a Pep Guardiola amb aquest discurs, al cap ho ha fet. Tinc la sensació de que el Bayern és superior a la Juve i crec que aquesta eliminatòria, jo penso que passarà el Bayern, bueno, et diré bé, perquè la Juve defensivament és un bon equip, però jo crec que passarà el Bayern.
L'any passat es va queixar de les baixes Guardiola, l'any passat, en l'eliminatòria contra el Barça, sí. Ernest?
No, jo crec que és un partit molt Barça, demà, el de Guardiola, perquè jo crec que no juga contra la Juve. Juga contra el Bayern i el seu entorn. O sigui, jo crec que Guardiola té un entorn molt sacsejat. El tenia abans de l'anunci al City i el té ara duplicat. Llavors, jo crec que és una cosa molt Barça. Molt que, sí, hi ha un rival, que és un rival a més molt perillós, i molt perillós per ell, però que realment el que ha de resoldre és com gestiona els seus i com gestiona el seu entorn i què fa, perquè és el que s'està jugant, és d'on li ve la gran inestabilitat aquests dies, i per tant, bueno, jo tinc la sensació que si ell supera aquests vuitens, bueno, tot plegat respirarà, però hi ha un ambient de tensió a Múnich molt evident, diguem, no?
Costa, creus que els nostres oients se l'haurien de jugar pel Bayern o per la Juve?
Jo veig una eliminatòria molt, molt equilibrada. No sóc capaç de dir, de filar tan prim qui guanyarà quin partit, però crec que el Bayern no està en el seu millor moment, al marge per les baixes de centrals, que jo crec que Guardiola ja s'hi ha acostumat, perquè des que està el Bayern no ha parat d'haver-se d'inventar centrals. Al marge d'això, tinc la sensació que no ha acabat d'agafar el punt àlgid després de l'aturada hivernal. Admeto que és una percepció no molt afinada, perquè no m'he entretingut a mirar amb atenció els partits, però pels resultats, per fins i tot per com van aquests resultats, l'altre dia va començar perdent el partit contra el Darmstadt a casa. No ho sé si arriba en el seu millor moment al Bayern, i és evident, crec que ho deia el Xavi, la Juve està en el millor moment de la temporada. Va començar amb moltíssims problemes, però quan ha agafat la velocitat de creuer ja no ha parat, i vaja, jo crec que guanyarà la Lliga Italiana, quan semblava les primeres jornades que no hi tindria res a fer, crec que la guanyarà molt abans d'hora, i a la Champions veurem. Per mi, com a noms, com a virtuts, té pitjor equip que l'any passat, però la realitat és que algunes de les peces noves estan funcionant molt bé. Dybala està funcionant molt bé, Morata, que ha tingut una temporada terrible fins ara, sembla que comença a espavilar-se.
Aquest Sandro, que demà no juga.
Tinc, sí, al lateral esquerre. Sí. Tinc més dubtes sobre el mig del camp, perquè ja sé que Pirlo, el pobre, ja estava molt justet, però li donava una personalitat que segurament ara no té, i a més un altre dels jugadors que li donava molt pes, resulta que ara juga exactament al bàndol contrari, com és Arturo Vidal.
I a Marquise, no?
Sí,
és
sí.
És un bon jugador.
No, molt bon jugador, però...
No és Pirlo, clar.
Però vull veure si Pogba d'una vegada en un partit gran fa un pas endavant. És una eliminatòria que la veritat em vindria molt de gust de veure al sofà, ah, i que serà que
crim.
No.
És un crim.
La capacitat ofensiva del Bayern, jo crec que... Déu-n'hi-do,
eh? Això sí, no, ofensivament.
És molt potent. O sigui, jo crec que el sistema, diguéssim, del Bayern de... agafar el partit, de dominar, de controlar el partit, no? El Barça control el Bayern control de Guardiola, i amb la que hi ha davant, jo crec que bueno, sí, és
recursos, igualat, però, recursos ofensius en té per donar i per vendre, però tinc la sensació que com a equip no arribaran al millor moment.
En qualsevol cas és un crim que no puguem veure els dos partits.
Han pogut descansar bé, el tema aquest dels equips alemanys,
sí, sí,
tenen aquest avantatge de que es trenca aquest, no? I agafen, fan una mini pretemporada durant la temporada, no?
Després parlarem del Real Madrid, però ens explicava el Sape que el president Bartomeu era a punt de fer una entrevista als companys de la BBC, l'ha feta, i un dels titulars és que el nostre rival no és el Real Madrid, sinó la Premier League. Això és el que explica Bartomeu, que m'imagino que després, mirant l'entrevista amb calma quan pugui, comprovaré que està parlant a nivell, m'imagino, a nivell de màrqueting i a nivell de ingressos, i no sé en quina clau de futur pugui estar pensant el president Bartomeu, però sí que he llegit aquest titular: el nostre rival és la Premier League. Senyors, la Lliga està guanyada, sí o no?
La Lliga està molt bé. Està on la volíem i on la somiàvem, però no està guanyant ni de bon tros. Vaja, queden 13 partits, n'hem jugat 25. No han passat ni dos terços de la Lliga. Mai s'ha guanyat la Lliga a aquestes alçades, i seria un error pensar que està fet i pensar que els dos equips de Madrid llançaran la tovallola. Guanyaran molts punts per inèrcia, nosaltres també, però no està guanyada.
L'Ernest, suposo que la dona guanyada ja des de...
Jo per mi no és tant una qüestió de guanyada com que és el Madrid que ha escollit perdre-la, diguem. Sí, jo la sensació que tinc és que al Madrid hi ha un moment que es planteja un dilema, i més concretament Zidane, que és que ha de triar entre la Lliga i la Champions. Llavors es planteja ell solet aquest dilema i ell solet se'l resol. Llavors és més el Madrid que decideix clarament prioritzar.
I això que no té Copa del Rei.
Bueno, i això que no té Copa del Rei, però van molt justets. I és, o sigui, per mi no és tant una qüestió de si el Barça l'ha guanyat o no, sinó el Madrid, per què l'ha llançada d'aquesta manera?
Però com l'ha llançada, Ernest? Com l'ha llançada? Amb un empat a Màlaga l'ha llançat?
Bueno, un empat a Màlaga que home, és que clar, cada
però
vegada...
Però per tant, si marquen el penal i fan 0-2, ja no llencen la Lliga.
Sí, però no és només això, no és una qüestió de si marquen el penal, és que quan van 1-1 no tens la sensació que el Madrid vagi a pel partit d'una manera desesperada com va el Madrid tantes vegades al llarg de la seva història. Sí, jo no tinc la sensació, veient el partit, que vagin a cremar les naus ni... Sí, és una sensació una mica estranya, diguem, no?
Deixa'm puntualitzar una cosa. Bartomeu ha de fer una entrevista als companys de la BBC, o potser l'està fent, o apareixerà en les properes hores, però el titular al qual jo feia referència és d'una entrevista que ha aparegut també ara, però al Financial Times, on, ara ja he entès el context, Bartomeu diu que el nostre rival és la Premier i no el Real Madrid ni un club específic, quan parla de joves que se'n van. Los jóvenes cracks de 16 años constantemente reciben ofertas muy tentadoras de la Premier League.
Clar, sí. Sí, per tant, és un titular diferent.
Sí, és un titular diferent al que havia sonat en el meu cap. Santi, la Lliga està guanyada?
Sí, home, diguéssim, a veure, sí.
Jo tinc clar que sí, jo vaig dir.
Sí, està molt bé. La Lliga està molt bé.
Està molt bé, però no està guanyada.
No, guanyada no. Ah, vale. Guanyada no, perquè queda molt, i Bueno, suposo que tota Espanya espera una gesta, eh? Però diguéssim...
Jo crec que no, mai, eh? Santi?
L'espíritu Juanito.
No, no. Jo crec que hi ha ni això, ni això.
No, però diguéssim, el, jo crec que el Madrid competirà. Sí, jo m'ho crec, que el Madrid competirà. Entre altres coses, perquè és que si no competeix, les setmanes són molt llargues. Aquesta, sí, ha de competir... Si no competeix a la Lliga... A Champions no li servirà, ha de competir. Jo crec que i el Barça competirà. I el Barça ha de competir també, perquè jo crec que és bo pel Barça que abans del maig pugui tenir partits de grans rotacions, però no de rotacionetes, sinó de grans rotacions, no? Perquè pugui estar fresc, esperem tots que arribi al maig amb possibilitat de guanyar tot, i pugui estar al maig tan fresc com va estar l'any passat, no? Que aquest any, ja comentava abans, ha estat més complicat i més difícil de fer-ho. Després, aquestes això funciona molt també per qüestions de dinàmiques, no? O sigui, les remuntades es produeixen si durant dues jornades seguides instal·les una dinàmica i aleshores l'altre equip ja es posa nerviós i tremola. El que sí que és bo pel Barça és que no tingui que estar jugant-se vida i mort la Lliga, entre altres coses, perquè clar, el Barça el que li queden els equips grans a casa, però fora es jugarà pràcticament en quasi tots els equips que estiguin jugant al descens. O sigui, ja no seran els partits aquests de la primera volta, no, seran partits en què els rivals aniran a mort a casa. Aniran a mort a casa perquè s'estaran jugant al descens, i aquests són partits de molt desgast, sobretot quan tens una altra competició com la Champions.
Es pot formular d'una altra manera, no? La Lliga ja no la pot guanyar el Madrid, només la pot perdre el Barça.
Però s'espanyol del Madrid i ja l'Atlético també, que jo penso com tu, que això és un
Barça-Madrid.
Sí, el
que passa és que aquí la sensació una mica és que no té valor aquesta lliga. O sigui, jo és que trobo que és d'un... No, però la sensació quan
les lligues... Ja, clar, la guanyes tan
sí,
fàcil...
Sí, jo me'n recordo que el Bengal va guanyar la Lliga a l'abril, va arribar al juny, no se'l va castigar, però quasi, diguéssim, no? Diguéssim, perquè clar...
Lliga,
però és que el valor del Barça és brutal.
L'any del títol, el debat era, s'ha de fer rua?
Sí.
L'any del títol de Batera s'ha de fer rua. Aquí un tertulià va dir que la Lliga estava guanyada el mes d'agost o setembre.
Aquest any, l'any de Tito és aquell any.
Sí, la màxima distància amb el segon classificat.
L'any del Tito. Però és veritat que les lligues que guanyen a càmera lenta no tens un dia que explotis o que guanyis el Bernabéu i
no tens gorrut i t'estimo.
No, l'has anat guanyant per fascicles, sí, sí. I llavors un dia t'aixeques pel matí i dius,
som campions.
Perdoni, però és que hem guanyat la Lliga i no ho estem celebrant.
Però són lligues d'un valor extraordinari. Són lligues d'un valor extraordinari perquè posen en valor un equip, un club brutal. Nosaltres disfrutem de les lligues guanyades a l'últim segon com les millors lligues de la nostra història per una qüestió d'emoció, lògicament, perquè això
però són
però les sí. Millors, sí, però sí, perquè són finals, però és que la Lliga no té finals. Diguéssim, la Lliga és el millor equip al llarg de tot, i això és brutal. I el Barça, jo crec que ja s'ha de posar en valor aquest Barça,
però...
perquè aquest Barça ha aconseguit guanyar partits que normalment perdia. Sí, sí. I que ha perdut, i no fa molt que ha perdut i que es perdia, i que ho veiem tots i que ho sabíem tots, i que amb les rotacions que es feien, amb la gent que jugava, amb el partit que venia, amb el partit que havia passat, i el Barça ara ho ha guanyat. I com ho ha guanyat? Home, ho ha guanyat perquè ha tingut una qualitat, sobretot amb la gent davant, brutal, que això és un valor del Barça que clar, no tenia abans.
Però és que hi ha una cosa que no és culpa del Barça, que és el format. Sí, el format de la Lliga és menys emocionant que de la Champions. O sigui,
per mi, sí.
La Champions al final... La Champions
però és una Lliga, com el seu nom indica, funciona així.
També hi ha lligues que tenen fases regulars.
Com el seu nom indica, la Lliga de bàsquet no funciona així.
I la Champions League es diu Lliga. Lliga de campions. I té una fase regular i després una fase
eliminatòria. Una Lliga són dues voltes o quatre o sis o les que vulguis entre tots contra tots.
No, però pot ser com vulguis.
Sí, però pots
posar
unes eliminatòries.
La Lliga de bàsquet.
Si ara l'hem de posar a play-offs al futbol.
No, ja ho vam fer un any, tu, va ser
una merda.
Jo dic que sí, que felicitats, però que el format, i per alguna cosa passa el que passa amb la Champions,
està clar.
És més emocionant.
També
jo no dic que sigui
el
rival. Just.
També crec que si el format fos contra el vuitens de final contra el Getafe, igual no ens faria tanta gràcia.
Segurament.
Que també
permeteu que...
A vegades juguem contra Getafes de la Premier, el que passa com que brillen i tenen màrqueting i està molt bé, però són Getafes, eh?
Permeteu-me que entrem oficialment al Club de la Baguette. Ja sabeu que és aquest club on cadascú es presenta amb una barra de pa, la talla i la suca en la crisi del Madrid. És on suquem pa amb les desfetes del Madrid, i jo vull preguntar-vos molt ràpidament per l'efecte Zidane, que s'està quedant una mica diluït, no?
Sí, a casa ho han guanyat tot i bé, i a fora dos empats i una derrota en camps on normalment el Madrid guanyaria. Res de nou, o sigui, res que no hagi variat el camí que portava Benítez. Jo crec que Benítez hauria fet un equip de futbol i Zidane pot guanyar la Champions, però i salvaran la temporada i serà l'hòstia i serà l'undècima si ho fan, perquè el Madrid només té, seguint el que deia l'Ernest, 5 partits d'aquí al final de temporada. S'ho juga tot. Aquesta, els 8 anys ja han passat. Nosaltres hem de començar a jugar i ells ja estan a quarts. A quarts els tocarà el guanyador del Wolfsburg, Gant. Ja estan a semis. A semis ho tindran pelut, i si passen a la final veurem contra qui serà. Però s'ho juguen tot a 5 partits i el Madrid té plantilla per guanyar 5 partits.
Jo només vull deixar una pregunta, no? Si el Madrid cau a quarts de Champions, la temporada que ve la inicia Zidane o no?
Mira, ahir ho discutia. No. Tu creus que no?
No.
Jo tinc dubtes, eh? Jo crec que Florentino a Zidane l'aguantaria.
Cap títol.
El que no sé si l'iniciarà serà Florentino, però jo pregunto si Zidane...
L'acaba de posar, eh? L'acaba de posar, sí. I és la... En fi, és l'única cosa maca que té, que llueix i que representa l'elegància del madridisme, dels galàctics i tot això.
L'esperança. Per mi la pregunta és com sobreviu Florentino a una altra eliminació? És a dir, amb quin argument ja surt...
Amb l'argument de que no, és que Zinedine s'encontra un equip i ha treballat bajado por Benítez, lo coge media temporada, ha hecho lo que ha podido y tal, y Zinedine tiene por delante un largo futuro como entrenador del Madrid. Yo això ho veig claríssim.
No, el Florentino se'n surt, perquè el que farà serà el mercat en el que el Madrid tindrà que fitxar per dintre dels pròxims 10 anys, a la qual cosa ho fitxarà absolutament tot, es gastarà tot el que hi hagi i es reil·lusionarà el madridisme en jugadors de camp, si home, segur.
Sí, però Messi, Iniesta, Neymar, Suárez, continuaran estant al Barça.
El problema és que els jugadors que poden il·lusionar els té el Barça.
Sí, per això.
O sigui, el mercat està molt sec d'il·lusió. O sigui, és Pogba, però...
Lewandowski.
Home, tu portes Lewandowski, Pogba...
Sí.
No està malament, eh?
Molt justet.
Ara, està Pogba,
molt justet.
Dybala, Pogba, o sigui, hi ha Hazard. Sí, a veure, hi ha jugadors, eh? O sigui, això sembla que s'acabi aquí.
No, però jo dic, pels estàndards Florentino, és a dir, per fer allò del iot aquell amb Ronaldo, per tornar a fer allò, la cosa va justeta, pels termes d'il·lusió, de fer un cop d'efecte, va justeta. O sigui, Pogba, Lewandowski, pels seus estàndards, per mi... va justeta, i crec que ell també ho pensa. O sigui, està en una taula en aquests moments i diu, hosti, és que li van dient, bueno, este 120, hosti, és que sí, jo los pagaria, però és que és, vamos muy justitos.
Bueno, Bale tampoc està,
no, el va bueno, fixar. Ja, per això és que ja li pesa. Per mi...
Jo crec que Pogba és millor jugador que Bale.
Per mi, o sigui, jo hi ha dues coses. Primera, que des del punt de vista de Zidane, jo crec que Zidane està intentant fer alguna cosa. O sigui, crec que no arriba a temps, i crec que a més, tenint com a president qui té i tal, és molt, tot això és molt complicat, i crec amb el vestidor que té, etcètera, però crec que Zidane està intentant alguna cosa, tot i que numèricament em direu el que vulgueu, però vull dir que jo veig algun intent d'alguna cosa, eh? I enmig de totes les coses que em direu ara que teniu raó, de què li passa a Zidane, dels números, de les derrotes i tot, però crec que hi ha alguna cosa.
És que si no hi ha cap cosa...
Sí, no, però és que crec...
Una cosa la ve, perquè si ve Zidane, si no hi ha res...
Que sí.
Aleshores seria...
Sí, però t'ho dic, de la mateixa manera que jo en Benítez veia... res, veia el desert i res, no veia cap idea, res. I crec que Zidane hi ha alguna idea, però no sé si arriba a temps per això. I per mi la segona cosa és que enmig d'aquest debat del túrmix d'aquest debat és que ens n'estem oblidant d'un altre, que és que què fan amb Cristiano. O sigui, que està arribant
fot el camp, no?
està arribant al punt crític de què fem. Té 31 anys, és un jugadoràs, porta molts gols, segueix sent un jugador molt decisiu, però cada vegada la sensació és que està més aïllat del joc del Madrid, que li costa més resoldre, que té més problemes físics, o sigui, que hi ha un problema de fons que en el fons Florentino haurà de triar. Ha de triar si Zidane o Cristiano. És una
triarà Zidane per una qüestió
però per tant, el que vull dir és que, per tant, hi ha el tercer edat que ve la gran decisió, que és no només... quan el vens, sinó a qui el vens, com el vens i com ho expliques i com el substitueixes.
El Paris Saint-Germain per una
voltada. És el que solventarà i ha de solventar el final de temporada a Madrid.
No, sí, sí, però...
Jo crec que serà més fàcil que ho solventi Cristiano que Zidane.
Ho veurem en els propers mesos. Ha arribat, per cert, ja alguna veu de l'entrevista de Bartomeu als companys de la BBC, on, a banda de tot el que hem dit abans, explica també que no està patint per l'interès de molts equips d'Europa en diversos futbolistes. Preguntat també per Neymar i tot el que està generant.
We are very happy with our team. Right now our players are very, very... They have a big commitment in the project we are developing right now. Players like Messi, of course, or Neymar, or Suárez, but also Busquets, Piqué, Iniesta, of course, Mascherano... Well, all of them.
No és ballarín, però se'n surt prou bé el president del Barça explicant que tots aquests jugadors que acabeu de sentir tenen un compromís amb el club i s'està treballant en renovar els seus contractes, per tant no pateix perquè cap equip de la Premier o d'on sigui se'ls emporti cap a casa. Hem parlat molt, Quim, de la Lliga i de la Champions, 1 hora i 49 minuts, imagina't, i encara trobarem algun minut per parlar, encara que no ens motivi gaire, de la Copa. El que sí ens motiva és la final i en concret el fet que ja sabem on es jugarà, el Vicente Calderón, el diumenge 22.
Sí, s'ha pres la decisió de manera oficial avui perquè hi havia reunió la Federació Espanyola de Futbol i, en fi, ha passat el que havia de passar. Els dos finalistes, Barça i Sevilla, volien jugar a Madrid, volien l'estadi més gran possible, el Bernabéu es quedava descartat per la gira de Bruce Springsteen, per tant, havia de ser el Vicente Calderón i l'Atlètic de Madrid ja havia dit que encantats, o sigui que, en aquest sentit, tothom content, i també el Madrid, perquè no volia de cap manera el Bernabéu. El canvi és que la final de Copa en el calendari oficial estava marcada pel dissabte 21 de maig i s'ha canviat a diumenge 22 de maig amb bon criteri, perquè si el Sevilla arriba a la final de l'Europa League, que podria ser, l'han de jugar el dimecres d'aquella mateixa setmana. I, home, així tenen un dia més. I també, per les autoritats i institucions de Madrid, el fet que el concert de Bruce Springsteen sigui el 21 els anava millor a nivell de logística, servei, seguretat, etc, que no coincidissin el mateix dia i gairebé la mateixa hora els dos esdeveniments. Per tant, diumenge 22 de maig, final de la Copa del Rei, Barça-Sevilla, al Calderón. L'estadi de l'Atlètic de Madrid ja ha acollit 12 finals de la Copa del Rei, cap del Sevilla, que no n'ha jugat mai allà. El Barça hi ha jugat 4 vegades, amb balanç i igualadet de victòries i derrota. Temporada 73-74, Madrid 4, Barça 0, que és una final que recorda poc perquè és el mateix any del 0-5 de la Lliga al Bernabéu, que ens agrada molt més recordar-lo, sí, que no pas aquesta final de la Copa. Temporada 80-81, Barça 3, Sporting de Gijón 1. Temporada 85-86, Saragossa 1, Barça 0. I l'última, la del 2011-2012, el Barça 3, Atlètic de Bilbao 0, últim partit de Pep Guardiola. M'he fixat en aquest precedent sobretot pel tema de les entrades, que genera interès al soci i al seguidor i que aviat n'haurem de parlar. El club encara no n'ha dit res, però aforament de 55.000 espectadors. En aquell cas, els clubs es van repartir 40.000 entrades, al Barça n'hi van tocar 20.000, de les quals van ser 13.600 per socis, 3.400 per penyes i unes 2.000 per compromissaris. No vull dir que ara hagi de ser exactament així, però si en el mateix escenari és molt probable que la cosa vagi per aquí.
Diumenge 22, al Calderón, us va bé?
Molt bé, si som 50-50 i no com l'última final que n'hi havia més de l'Atlètic Club que del Barça, ens anirà molt bé. He estat a les dues finals de Copa guanyades al Calderón. La de l'Sporting, sí, amb els dos gols de Quini contra el seu exequip, i amb l'HH d'entrenador, i aquesta vegada de fa l'últim partit del Pep.
A la del Saragossa no, eh?
No, al principi no em vaig guardar perquè al cap d'una setmana jugàvem a Sevilla contra l'Esteagua i vaig preferir anar a veure la final de la Copa d'Europa.
Anava a dir Talismà Bosch, però
clar, no, 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 bueno, està fet.
Alguna crítica, no? Ens va bé, diumenge 22, Calderón.
Molt bé.
No, i a més ja ho sabem ara amb antelació.
Sí, 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 fantàstic.
Com calia.
Fabulós. La tertúlia que han fet el Santi Noi, el Xavi Bosch i l'Ernest Folch, la que haureu de rematar, com sempre, vosaltres.
Paraula d'oient.
Els nostres oients, Miquel, creuen que el Barça demà pot sentenciar l'eliminatòria a l'Emirates?
No és per res, però si talismà i sóc aquí.
Creixidito.
Mira, és una paraula que fa servir un oient, aquesta. No sé si ets tu amb algun fake no. O és que està molt estesa, però el Joan Puig de Vall diu: estem molt creixiditos tots plegats quan fem aquesta pregunta. L'Adrià Lladó diu no. No, espera, que està...
En tot cas, Rakitic seria un dels creixiditos, perquè ell també ha propiciat aquest debat.
Sí, diu no, l'Arsenal està infravalorat, serà una eliminatòria complicada, sobretot si la comparem amb el Genk Wolfsburg. El Juan Carlos diu no sé si ho farà, però si ho pot fer, segur. L'Edu Guters diu, és possible, s'ha de fer un bon partit per anar tranquils al Camp Nou. El Cose 22, així es diu l'usuari a Twitter, diu, el mateix es deia contra l'Inter el 2010 i 3-1. No es pot anar de sobrat perquè t'acaben pintant la cara. El Vipsus diu, oi tant, molt sobradament. Això sí, el trident ha d'estar fi. El David Martí, serà complicat, però si juguem amb intensitat i amb tot l'equip endollat, podem treure un molt bon resultat de Londres. El Magí aposta per un 0-5, directament, 0-5. I el Miguel Ángel, per acabar, diu, si el trident té el dia, ja han demostrat que poden guanyar qualsevol camp del món, el City, el PSG, el Bayern, el Madrid, l'Atlético.
Gràcies, Miquel, i gràcies avui per l'esforç, perquè és tard, és prèvia de la Lliga de Campions, el director del Mundo Deportivo, el director del diari Sport i el director del Café Baviera, el Santi Noia, l'Ernest Folch i el Xavi Bosch. Gràcies, senyors.
Bona nit.
Gràcies, bona nit. Bona nit. I el director del Departament de Pregons de RAC1. Gràcies, Costa.
Bona nit.
De seguida rematarem el programa amb la secció de la Premier, amb el director de la secció de la Premier o el codirector, Miquel Agut.
Fort, servei fort.
El teu cotxe t'ho demana, crits. Porta el teu cotxe a Servei Fort per a qualsevol revisió o reparació i et deixem un cotxe de substitució perquè res no t'aturi. Vine al Servei Fort i no et quedis sense cotxe. Pregunta'n les condicions.
Tu ho diràs amb Dani Sanabra.
Bona nit. En el sorteig del 739 celebrat avui, la combinació guanyadora ha estat
7, 8, 13, 22, 23, 31 i 36. El reintegrament, l'1.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Només hi ha una manera de millorar un primer lloc. Repetir-lo.
Per segon any consecutiu, Euromoney ha triat CaixaBank millor banca privada a Espanya. Un assessorament expert, juntament amb la nostra capacitat tecnològica i d'innovació, ens situen un any més a l'avantguarda. CaixaBank, banca privada.
La banca privada en essència.
Com serà el futur? Viurem en edificis de 10.000 metres d'alçària? Viatjarem en trens a 1.200 km per hora? Ens alimentarem d'algues i plàncton? El diumenge 28 sabràs el futur gràcies al suplement especial de La Vanguardia 2100, La vida en el futur. El diumenge 28, gratis, amb La Vanguardia.
Tia, t'has assabentat que el Forecast a 6.290 euros?
Està guai.
Et pots comprar un cotxe nou per 6.290 euros. I a més amb Autostar Stop i aire condicionat i MP3. Tia, que són 6.290 euros, que està molt bé. Un Forecast que més mola, 6.290 euros.
Mari, tranquil·la, que és només un cotxe.
Sí, però 6.290 euros.
Condicions a Fort Ponès, xarxa Fort de Catalunya.
Ha arribat l'hora de posar-te en forma. La Vanguardia i Mundo Deportivo t'ofereixen una cinta per córrer o una bicicleta estàtica Airis al millor preu. Dues opcions per fer exercici muscular complet, per cremar calories i per millorar la teva condició física. Aconsegueix la cinta per córrer o la bicicleta estàtica Airis i posa't en forma des de casa. La cartilla el dimecres 24 i el diumenge 28 amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Ara amb l'Eco Club de La Vanguardia elimina quilos i toxines amb el Pla Detox de Genuïnos. Descobreix el nou pla d'hivern format per 4 liquats Colpreset més 2 cremes de verdures i aconsegueix un 50% en el segon pla. Entrant a ecoclublavanguardia.com o trucant al 931 600 124. Utilitza el codi DETOXLB i tindràs dos plans per només 67,50 €. Despeses d'enviament incloses.
RAC 1, tots som 1.
Sí, una cosa ens agrada dels britànics, a banda del futbol, és la música. Com a mínim jo, la moqueta i el menjar i tot això, i el clima, no. ja te'l regalo. Però aquesta
és un niu de microbis.
Sí, és desagradable, però és el que hi ha, i és la banda sonora de la secció de la Premier, que cada setmana Va variant, avui li toca al Miquel Agut triar, bàsicament perquè no hi és l'Edu de Batlle.
Però igualment
perquè...
em tocava.
Ah, igualment tocava. Sí, sí, sí. Ell, l'Edu ja ho ha fet calculant que tocava
sí,
tu.
Sí, exacte. I avui he triat...
Demà que ve em toca a mi, crec.
Sí? Igualment és una garantia, jo crec que li toqui qui li toqui, sí, tots som un. No, és una cançó de Jamie T, que és un rapper de Wimbledon, al sud de Londres, que es diu Sticks and Stones, que per qui no ho sàpiga vindria a ser com pals i pedres, sí, o bastons i pedres.
Pot ser que sigui el cantant d'un grup, o era el cantant d'un grup que es diu The Streets.
Ah, ostres, no, mira-ho ara, perquè jo el conec com a solista. Aquesta cançó...
Rapers britànics tampoc deu haver-hi no, gaire, no? Ara, aquest, ara ho miro.
Aquesta cançó, si no ho recordo malament, és de 2009, i a mi m'agrada perquè té una tornada espectacular. Mira.
El cantant de The Street és Mike Skinner, és un altre.
Skinner.
Sí, sí.
Bé, el noi de la pell. Bé, doncs no res, aquesta és la cançó d'avui a la secció de la Premier, que per començar, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, té un personatge.
El personatge.
Ara, això. Qui pot ser? Manuel Pellegrini, el tècnic del City. Resulta que volia jugar dissabte a l'eliminatòria de l'FA Cup al camp del Chelsea perquè aquest dimecres juguen contra el Dinamo de Kiev a Ucraïna a la Lliga de Campions. La federació, però, va mantenir el partit diumenge i Pellegrini va protestar. Com? Des de l'alineació. Les estrelles a casa. I entre els titulars, cinc nois del planter. A la sala de premsa es va defensar el xilè i quan li van preguntar per què havia fet una alineació tan atípica, per dir-ho així, va dir, ho he fet per Anglaterra.
Oh.
Dimecres representem Anglaterra a la Lliga de Campions. No Salvador, va fer servir aquest to.
Salvador de la pàtria.
Exacte, més Pellegrini, aquest to no seria...
No pot fer-lo. Tu li demanes, fes aquest to que acaba de fer el Miquel Agut a Pellegrini, no pot.
Clar, fes un to alt, Manuel.
No. Sembla, tu has vist Star Wars o no?
No.
Bueno, és igual.
Jo és... només Star Wars sé el Palau de la Música.
És, el teu referent és el que van perpetrar al Palau de la Música? Hòstia, ets, tens una entrevista. L'emperador, la gent que hagi vist Star Wars, l'emperador, Palpatine, és exactament Manuel Pellegrini. Sí, és una llarga història, però...
Skater?
No, s'assembla a Pellegrini.
Bé, més.
El català de la jornada.
I un d'aquests jugadors que Pellegrini va fer debutar és català. Es diu Aleix García, és d'Ulldecona, té 18 anys i és mig centre. Juga al City des de l'estiu passat i va arribar procedent del Villarreal, on s'hi va estar durant 10 temporades. L'Aleix va jugar els 90 minuts a Stamford Bridge amb el dorsal 75 a l'esquena.
Ostres.
Ha de fer mal a la vista.
De futbol americà, és, eh?
Sí, exacte. No, que te'n fotin 5, que tinguis jugadors amb el 75 i el 76 a la gespa, de fotre mal a la vista d'aquells que es recorden per temps. Pocs catalans, perquè ha estat una setmana d'FA Cup i com que ja són rondes avançades, cada vegada hi ha menys equips. Cesc va jugar el partit sencer entre el Chelsea i el City, aquest del qual parlem, el 5-1. Bellerín, el nostre amic de la banda dreta de l'Emirates, sí, va disputar els 90 minuts de l'Arsenal 0, Hull 0, hi haurà replay abans de la tornada al Camp Nou, per cert, i Gerard Deulofeu no va tenir minuts amb l'Everton al camp del Bournemouth. Va passar l'Everton, que va guanyar per 0-2.
La portada.
La portada és doble i totes dues, evidentment, van dedicades al partit del City. Al Sun Sport hi ha una foto de William i Traoré rient després d'un gol i el text You are kidding me, que seria una cosa així com te n'estàs enfotent, no? S'entén que és com si els jugadors miressin a la banda on hi ha Pellegrini i li diguessin això mateix per l'alineació que va fer. I la de l'Star Sport és semàntica i està bé. Pell Hell, l'infern de Pell, que seria el cognom de Pellegrini abreujat. Aquesta, la primera que m'ha agradat.
L'emperador a l'infern. Tot acaba quadrant.
Pell Hell.
El tuit.
El traiem de Footy Jokes i és...
Un clàssic, un must.
Perquè, a més, és que cada mitja hora n'hi ha un, diguéssim.
Sí, sí.
I són bons. Són bons. I a mi m'agrada un. Evidentment, tu no ets del Liverpool. Això a l'Edu potser no li hauria fet tanta gràcia. Però diu Arsenal, check. Bon porter. Chelsea, Courtois. Molt bé.
Ja veig com ja veig
City, Joe Hart, d'acord. United, De Gea. Spurs, Llorí. I el Liverpool. I llavors hi ha una emoticona de fer-se un tip de riure, de partir-se la caixa, i tot ho acompanyen amb un vídeo de Mignolet en què deixa córrer tant la pilota abans de refusar-la que surt un metre i mig fora del terreny de joc com si no se n'hagués adonat.
Mignolet és protagonista de molts memes i de molts d'aquest tipus de bromes. El mateix Edu jo crec que l'assignaria perquè un dia em va ensenyar un de... un gos al qual li llançaven una pilota i restava impassiu, no feia absolutament res amb la pilota i el text deia alguna cosa així com el minyolet dels gossos. N'hi ha algun de bo, ja, un dia el rescatarem, sobre els escuts dels equips de la Premier. No vull dir res, però la majoria tenen un canó, els Gunners, un lleó, el Manchester, no sé què, i el Tottenham, en fi, ja ho explicarem un dia. Ja ho explicarem un dia.
I el Norwich tampoc no deu tenir, perquè té un canari, o sigui,
clar,
que...
un canari, sí.
Bé, per cert, ha nascut un minyolet rosi blanquet.
T'agrada
aquest o no?
M'agrada molt.
Molt bé.
Ja la setmana que ve, què tenim?
La teva línia de guió, tot, aquesta línia.
A veure, la meva feina avui és dir, a la secció de la Premier, és el que està en negreta, eh?
Exacte, la negreta és el
que... I la setmana vinent torna la Premier, però hi ha un altre pal, un altre, veus, ja no ho he fet bé, un altre plat fort, coma, oi... obrir interrogació?
Exacte.
En realitat, tancar interrogació.
Tancar interrogació, sembles Manuel Pellegrini amb aquest to alt. Mira, diumenge tenim a 6:15 la final de la Capital One Cup, es juga a Wembley, al Liverpool-Manchester City, un partit interessantíssim, sí, les coses com siguin, tindrem a davalla vibrant, i per això es posposen el Liverpool-Everton, déu-n'hi-do, el derbi de Liverpool, i el Newcastle-Manchester City es disloquen a un altre dia i no es disputen aquest cap de setmana. I ara sí, a la Premier per tancar, Manchester United-Arsenal, diumenge a 3:05.
O sigui, l'Arsenal té en una setmana el Barça i el Manchester, eh?
Sí, senyor, i el Hull,
eh? Bueno,
i per acabar, el líder, el Leicester, juga contra el Norwich. Juguem contra el Norwich,
wow,
dissabte a 3:00 amb en Riad, en Jamie i tota la colla.
En Riad, que segons Sixto Miguel Serrano se li diu, com era?
Mahrez.
Això, Mahrez.
Sí, els àrabs,
Riad Mahrez,
fan aquesta aspirada al mig, nosaltres li diem Mahrez, l'emmudim directament, i ells la fan aspirada i fan una cosa així com Mahrez.
Molt bé.
No vol dir que estigui Mahrez, no és humor semàntic, és per distingir-ho.
Tu sí que estàs Mahrez. Gràcies, Mahrez, agut.
De res, rei.
Gràcies a l'Ivan Caral a la part tècnica, gràcies al Miquel Agut, al Quim Salvador, al Jordi Costa, a tota la redacció d'Esports de RAC1 que ha fet possible aquesta edició del Tu Diràs. Demà tornem després del partit de Lliga de Campions entre l'Arsenal i el Barça amb tota la tertúlia analitzant el que passi a l'Emirates Stadium. Fins demà, bona nit.
Tu Diràs.
Gina García.
Bona nit, ara passen 6 minuts de la 1. TMB i els sindicats del metro continuen reunits a aquesta hora per mirar de trobar un acord i desconvocar la vaga al metro de dimecres. Fa més de 4 hores que negocien a contrarrellotge després del caos viscut avui a la primera jornada que ha coincidit amb l'inici del Congrés de Telefonia Mòbil. Departament de Treball, Montse Martí.
Una reunió llarguíssima que ja porta diversos recessos i que fa cosa d'una hora es donava per acabada. El comitè s'ha aixecat de la mesa de negociació i amb cares visiblement llargues els delegats sindicals han admès que s'havien trencat les negociacions i es mantenia la convocatòria de vaga. Però quan tot es donava ja per perdut, una part del comitè ha pressionat per tornar a seure a la mesa de negociació i ara s'està en aquest punt, la represa de converses. El principal escull pel preacord és que TMB plantejaria als treballadors que les propostes que es pactessin no entressin en vigor de forma immediata, sinó més endavant, i no ara quan es desconvoqués la vaga de dimecres. Un grup de treballadors del metro esperen a la porta per saber com acaben aquestes negociacions.
Recordem que aquest dimarts els problemes es traslladaran als autobusos i aturades entre 9:00 i 11:00 del matí i 8:15 i 10:15 del vespre. Circularan com a mínim un de cada 3 busos. La resta del dia el servei serà normal. Vaga a banda, la primera jornada del Congrés de Telefonia Mòbil ha estat marcada pel fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que ha picat el crostó a les grans operadores. Lamenta que se centrin en aconseguir connexions cada vegada més ràpides als països desenvolupats en lloc de garantir l'accés a internet als 4.000 milions de persones que no en tenen encara.
Seria possible per aquesta indústria seguir guanyant molts diners fent més ràpides les connexions de la gent rica. Espero, però, que no només fem això, sinó que també acabem la feina d'assegurar que tothom arreu del món tingui internet.
Aquest dimarts, Lewis Hamilton anirà al Congrés Mundial de Telefonia Mòbil. El pilot de Fórmula 1 participarà en una conferència acompanyat dels directius del seu equip Mercedes. Mariano Rajoy surt a defensar Jorge Fernández Díaz, que avui ha deixat entreveure que hi ha una campanya dels jutges contra el seu partit. Rajoy es queixa ara que hi hagi filtracions. N'ha parlat fa unes hores en una entrevista a 13 Televisión.
Que se están produciendo algunos acontecimientos que a mí me preocupan. Hay gente que aparece acusada en medios de comunicación, pero nadie dice nada. No sabemos si esas acusaciones son ciertas, no son ciertas. Yo creo que cuando el sumario es secreto, tiene que ser secreto.
També ha defensat Rita Barberà i ha dit que la dimissió d'Esperanza Aguirre no és extrapolable al seu càrrec. Pel que fa a les negociacions per formar govern, Rajoy torna a dir que l'únic govern possible a Espanya ha de ser el del PP amb el PSOE i Ciutadans i pronostica que un govern d'esquerres serà un fracàs absolut i durarà un sol dia.
Supongo que es la única fórmula que ha encontrado él para ser presidente del gobierno, insisto, aunque sea por un día, porque hacer un gobierno con todos los partidos nacionalistas, con Podemos, las distintas marcas de Podemos, se puede hacer porque dan los números, pero sería un disparate, es decir, sería un mensaje para la economía española letal.
Doncs bé, el PSOE continua fent la viu-viu negociant a la vegada amb Ciutadans i Podem per intentar tancar un pacte d'investidura a tres bandes que defineixen com l'acord transversal del canvi. Aquesta nit ha acabat la reunió de gairebé 5 hores amb el PSOE, Podem, Compromís i Esquerra Unida, de moment sense cap acord concret tancat. Antonio Hernando posa la mà al foc que les properes hores i dies es cosirà un pacte amb diferents partits.
Con Ciudadanos, con Izquierda Unida, con el PNV, con Compromís, con Coalición Canaria, también con Podemos. Por lo tanto, en los próximos días se van a anunciar muchos acuerdos y ojalá con todos esos acuerdos podamos dar lugar a un gobierno del cambio para cambiar las políticas que tantísimo sufrimiento han causado a los ciudadanos.